Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot està connectat.
3 minuts i escaig que passen de 2:15. Tot està connectat els divendres aquí al matí a Ràdio Cel. David Serra, com portes
Hola.
El divendres?
El divendres,
ja, us heu tranquil·litzat ja una mica?
No, sí, allà sí, ja...
Què?
Surrealisme en potència, el que ha passat avui a la taula de redacció.
Ara, Prisma Grinya, com estàs? És que saps què ha passat?
Què ha passat?
Bon dia.
Bon dia, com esteu?
David Serra, els primers minuts del programa fem una taula de redacció,
sí,
no?
Sí,
aquella primera mitja hora ha acabat al terra, directament.
Llavors... Però per voluntat pròpia o has caigut de la cadira?
De risses.
Home, doncs això sempre està bé.
Vermell com un titat.
És que he rigut molt, eh?
I que
no és bonic, això?
Quan
t'agafa un atac de riure... Jo no recordo ara el darrer dia que vaig tenir un atac de riure que no pots parar de riure, eh? Això és meravellós. T'acaba agafant com molt mal de flato, no? No us passa que quan rieu
sí,
tant...
Però... No ha sigut aquest extrem, eh? Tampoc.
Ah. Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, és que no podia parar, no podia parar.
Tu i la Harke us haurem de separar.
Ha sigut la culpa de la Harke, que no sé què ha dit, i m'ha fet molta risa.
És com quan estaves a classe i tu passaves massa bé amb el company de pupitre i et separaven, no? Aquests dos s'ho passen massa bé separats. Mm. El David i la Harke no poden treballar junts.
Doncs mira, treballem junts davant... en el costat de l'altre i aquí a l'estudi també estem al costat.
Per cert, que sapigueu que avui quasi no entro, a Ràdio Estel.
Què t'ha passat?
Perquè aquí protocols Covid, sempre mireu la temperatura... Estic bé, no tinc febre, però com que porto tanta estona al carrer donant voltes, no em podia... El termòmetre no em calculava la temperatura al canell, llavors no podia entrar. Al final, doncs, m'ho han pres aquí el que volo, i correcte.
Que volo dona més.
Dona més, i no, perquè
més.
Tenia les mans ja congelades del fet que
fa. Anar, però el dia entra, va, entra si arribes abans.
No, perquè a mi no m'agrada molestar.
Escolta, a on ens vam quedar l'altre dia?
Ai, deixa'm dir una cosa, sisplau.
Va, clar,
sí. Felicitar, que és la festa major de Puigdelfí, que és el meu poble, que ahir va ser Sant Sebastià,
sí.
I vull felicitar a tota la gent de Puigdelfí i que intentin passar-s'ho el millor possible aquests dies, que hi ha moltes restriccions per tema Covid, però escolta, més la festa major del meu poble, on sempre m'he passat molt, molt, molt i molt bé.
Uau, és que les festes majors...
De poble són les
són
millors.
Són les millors.
Són les
festes majors de l'hivern.
Clar, home,
sí.
Hi ha la d'hivern a Sant Sebastià, que era ahir, que és el sant de Puigdelfí, i també hi ha la de l'estiu.
Ah.
Però l'hivern, ara llàstima que no es poden fer moltes coses, però si voleu passar-vos-ho bé, aneu rondant pels pobles a les festes majors, que això és el millor.
Ja ho deien els pets, tu te'n recordes? El vin a la festa, aquell mític...
Perdona, tu te'n recordes. Si hi ha un grup que a mi m'agradi...
Qui va escriure ell, la cançó?
No, a més els pets, que diu, som els pets de Constantí,
clar,
vist que la mare que ens va parir, nosaltres, que érem de Puigdelfí, que està al costat de Constantí, dèiem, són els pets de Puigdelfí, vist que la mare que els va parir.
Veus, tot està connectat.
Felicitats, gent de Puigdelfí.
Dit això,
treballem, no? Dit això, el que havíem...
Sí, perquè com sempre anem tan bé de temps...
Anem
a la ment. Ai.
Oh, vinga, tira. On ens vam quedar? David, on ens vam quedar? A veure, pregunta d'examen.
Ens vam quedar amb allò de les cartes perdudes, no?
Sí, senyor. L'altre dia ens vam quedar amb les Dead Letter Offices, les oficines de cartes perdudes, i us he portat una mica de música per ambientar la secció d'avui. I direu, què és això tan maco que sona?
Oh, sí, però a veure si canten o no.
Sí.
Sí, no?
No els coneixeu? Són de Banyoles.
Són... Mira, jo t'he de dir, són els REM... Que el REM sí que els
coneix.
Són el REM.
Sí, de Banyoles.
De Banyoles, o d'una miqueta més enllà. De Banyoles, perquè el REM tenen un disc que es diu Dead Letter Office. i dius, no conec aquesta cançó, perquè és una, un disc en el qual recopilen moltes de les cares B que tenien. És un disc de no sé quin any, perquè l'he apuntat i ara veig que no, que ja me n'he oblidat d'apuntar-lo, del 1987 o alguna cosa per l'estil. I dic, va, doncs ambientem-ho una mica de rem perquè tenen aquest disc que es diu així, Dead Letter Office. Ho recordem, eh? Són aquestes oficines de correus on s'hi enviaven aquelles cartes doncs perquè l'adreça estava mal escrita o perquè no sabien ben bé cap on anaven i intentaven descobrir qui anaven destinades, qui era el remitent. Tot aquest tema de les Dead Letter Offices el vaig descobrir, el vaig investigar una mica per un número de la revista Sapiens, el número 220 del juliol de l'any del 2020. Ara no em sortia 2020, eh? Intentes dir 220 i 2020 costa, i aquí costa. És on descobreixes la intel·ligència de la gent.
El disc del REM és del 87.
Del 87, veus? Perfecte, moltes gràcies. I investigant sobre el tema, vaig, doncs, són algunes de les coses que us vaig explicar l'altre dia i que us explicaré avui, però un lector de Sapiens, el Xavier Vallhonrat, ens va escriure quan va llegir l'article. Perquè no sé si recordeu l'altre dia que us deia, hi havia qui posava, aquesta carta va destinada al senyor de la caseta verda amb una reixa de color groc. I aleshores el carter o cartera, doncs si coneixia la caseta verda amb la reixa de color groc, portava la carta allà. I en Xavier Vallhonrat va ser molt amable i ens va enviar una foto d'una carta i ens explicava, diu, és exemple familiar d'una carta que va arribar perfectament al seu destí a pesar de la intencionada broma en què es va escriure l'adreça. Està datada del 12 de setembre del 1956 i la destinatària es deia Lola Penyes. El remitent era el meu pare, viatjant de comerç, i la carta portava notícies per a la meva mare amb qui passava les vacances. El carter va complir a plena satisfacció. I què deia? Quina era l'adreça que havia escrit son pare, que pel que veiem era un cachondo, en el sobre? Diu, señor cartero de Falset, ruego entregue a la señora esposa de un señor de Tarragona que pasa unos días en casa de una señora que es viuda y tiene una zapatería cuyo apellido es parecido o quiere decir Rocas. Falset, Tarragona.
Veus?
I va arribar la carta, va arribar la carta. Us he portat una fotografia que la gent no pot veure, però es pot imaginar. I des d'aquí, doncs, dono les gràcies al Xavier, que ens va enviar aquesta carta, aquesta meravella. Ho podríem intentar ara, si realment...
Sí, intenta-ho.
Què, David, tu creus que arribaria una carta amb aquesta brometa en l'adreça?
A veure, si amb una adreça normal ja no arriba, què ha d'arribar amb això?
Com descriuries casa teva, així, com el senyor Falset?
Ai, a veure.
Ostres, tu...
Va.
Pues...
A veure.
Sí, en castellà o en català?
En català.
No,
ja no tenim
català.
Dictadura. Bueno, tot i que 25%
senyor,
amunt i avall...
Senyor, estimat senyor carter, enviï aquesta carta, si us plau, en aquell edifici que ja té uns quants anys i que està situat just damunt d'una oficina bancària, on hi ha sempre moltes cues i quan hi entres et conviden a un cafè.
Busca-la.
Però mira, com que cada cop hi ha menys oficines bancàries...
Horta.
Pobre tio,
clar.
Potser és l'única oficina bancària que queda a Horta, perquè cada cop en tanquen més.
També
per tant, li seria fàcil. Però va, el carter que es trobaria la carta del David i que hauria de desxifrar aquesta adreça misteriosa seria un blind man, en anglès, que són... es coneixerien com els homes cecs, els homes i les dones cegues. Per què? Doncs perquè, clar, es trobaven en aquestes adreces que descobreix tu on es dirigeix, on has d'anar a parar, eh? Comentàvem l'altre dia que podien obrir les cartes quan l'adreça no estava clara per veure si hi havia alguna pista, si hi havia algun nom, si hi havia alguna adreça dins i tal. Si no descobrien al final quina era l'adreça, que ho intentaven però no ho descobrien, i era una sola carta, una carta amb un sobre amb paper dintre, la carta se n'anava a la brossa. Per tant, aquella declaració d'amor meravellosa o aquella mala llet que a vegades doncs, també escrivies en una carta de malparit, mira que m'has fet això i m'ha arribat tal notícia de qual, se n'anava a la brossa. Què passava, però? Si hi havia alguna coseta dintre, saps allò de quan feies l'aniversari i el iaio te mandava esas 1000 pesetes, el iaio de Sòria te mandava 1000 pesetes o más, perquè el meu avi, però home, era molt generós. Llavors, doncs, aquells dinerets o...
Sí.
Un anell,
Una carta perfumada.
Una carta perfumada, però si no tenia res fora, eh?
Ah, home.
Tu, per exemple...
Clar, hi havia d'haver algú...
Perfum, l'essència.
A la Mercè, aquell xic que li enviava cartes o postals, imagina't que et volia demanar per casar-te.
T'imagines?
En època antiga, i t'enviava un anell de compromís, de matrimoni.
Des de Mallorca.
Des de la bonica localitat de Palma, posem Palma.
Tu saps això o no?
No.
És que no hi era el David, crec, el dia... Torna-ho a explicar, Mercè, que veig...
Quantes vegades ho he explicat?
És que em fa una, i l'altra dia ho vam comentar. Però torna-ho a explicar, que et fa il·lusió, i ho veig.
Una vegada a la vida que vaig lligar...
A veure, no, però, permetem no, que amb lo, no, amb escolta, lo maca que ets...
No, però, Anna Pris, d'aquelles vegades... Això és, hi ha proves.
A veure...
Hi ha proves. Van ser... David, doncs, sí, vaig anar a un local d'oci... De fons anys.
Vaig anar a un local d'oci.
Una discoteca, vaja.
I allà vaig conèixer un bon Jan.
Sí. Eh?
I allà, doncs, aquell noi em va dir... Jo li vaig dir, va, però pots tornar a quedar. I...
Però es vau conèixer allà...
O del no-res.
Del no-res.
Sí, saps aquells encuentros.
Ai.
No, però del no-res, eh? Jo també, perquè t'imagines que parlo amb tothom. Doncs vaig veure un bon noi així, que feia bona pinta.
Però eren altes hores de la matinada o encara...?
No, era d'hora. Era d'hora. Era d'hora, sí, era okay. D'hora. I, bueno, va estar tota la nit parlant. I en
parlant.
Un moment, parlant, i li vaig dir, escolta, però et tornaré a veure o no? I em va dir, no. I dic, com que no? Dic, per què no? No t'he agradat? I diu, no, mira, és que ara, per la meva feina, doncs, haig d'estar viatjant durant tot un mes. I jo dic, vinga, va, sí, home, no m'ho crec.
Excuses.
Això els hi deus dir a totes. Pam, va dir, saps què? T'enviaré una postal des de tots els llocs i els destins que em porta la feina. I vaig dir, vinga, va, home. No, sí, dona'm l'adreça. I jo ara estic pensant, jo vaig ser innocent, li vaig donar l'adreça, tot, què vols?
Era una altra època.
Era un altre tema.
I li vaig donar, i escolta, vaig rebre rigorosament, cada cap de setmana, una postal des d'on estava aquest noi.
Però la gran pregunta és, quantes en tens?
Tres.
Clar, perquè sembla aquí que durant un any aquest noi li envies postals d'arreu del món, i una era de...
Una era de Mallorca... L'altra, crec, és que ara no me'n recordo. La de Mallorca segur que va ser la primera. Crec que va anar a Suïssa, també. I l'altra...
En un mes o un any?
No, un mes. Va ser un mes. I al cap d'un mes, és veritat que ens vam retrobar, eh? O sigui, va complir la seva paraula.
I que és molt maco, això de les postals, eh?
Però... Va quedar allà.
Va.
Ei, però, escolta, estic orgullosa d'aquesta...
No, doncs, si vols, cada setmana la recordem. No pateixis, Mercè. Aquí estem per complir els teus desitjos i les teves alegries. Postals de la Mercè. Tu només rebies la postal, eh? No hi va haver cap anell, ni hi va haver absolutament res.
No, i de fet, mira,
espera't, que segueix.
Sí, perquè ara és que m'acaba d'enviar un WhatsApp una amiga, em diu, ostres, no me'n recordava d'això. I dic, sí, allò de les postals. I signava com el número 9.
Què vols dir com el número 9?
Sí, perquè jo, ja, bueno, no sé, jo...
Amb el número 9 signava...
Ell era el número 9, llavors pues, signava sempre el número 9.
A veure, un moment, eh? Però era el número 9, perquè era...
Perquè jo li vaig dir, ara és que no me'n recordo...
Ets el novè...
Clar, hi ha 8 nois per davant teu.
No, és que no me'n recordo ni com es deia, t'imagina't. Però sí que me'n recordo que... Igual que en aquell moment li vaig dir, mira, tens cara... No, perquè portava una samarreta que portava el número 9.
Ah, t'anava a dir, perquè tens cara de número 9 és una mica complicat.
Perquè portava la samarreta el número 9. I d'aquí se li va quedar el número 9 i signava sempre...
Ves que no fos un jugador del Barça...
Ap!
I ara, nena, estaries a Calafell,
era,
allà?
Era de Martorell.
Si
ens estàs escoltant, truca'ns.
Ai, a Calafell, a Castelldefels.
Anava a dir, què fan a Calafell els jugadors del Barça?
Bueno, que Calafell és molt maco.
Respecte a Calafell, eh?
Castelldefels.
Que queda molt lluny
de... Si jo sempre tiro cap a la meva terra. Val, perdona. Era de Martorell.
Era de Martorell, però me'n recordo i li vaig preguntar pel peatge.
Si hi ha algú de Martorell, un... Home.
Si us plau, fem una crida, va, des del matí a Ràdio Estel.
Més o menys de la quinta de la Mercè, entenc.
Era més gran.
Era més gran. Val, doncs una mica més gran que la Mercè. Que va anar a un local d'oci ampli, no?
Sí.
A Barcelona.
Sí, correcte. I que, si se'n recorda d'aquella noia que va conèixer, que li va enviar...
Tres postals,
una d'elles des de Mallorca.
De Mallorca, l'altra Suïssa. Suïssa és molt gran,
Suïssa,
no recordem.
No recordo el tercer, crec que...
No et va enviar cap navalla a Suïssa.
No, perquè era una postal.
Bé, en tot cas, i que signa com el número 9...
Que ens escrigui.
Envia'ns un WhatsApp. 663-99-30-62 o una postal.
Aquest no és el teu telèfon personal. No, com que vas donant l'adreça de casa teva...
Sí,
val. Imagina't que quan estava a Suïssa, el número 9... Diu, li envio una postal, però a més li envio doncs, una postal dins d'un sobre, perquè clar, les postals, tothom podia llegir el que hi posava, doncs decideixo que poso aquesta postal dins d'un sobre i dins del sobre hi poso una navalla suïssa, perquè així la Mercè tindrà aquesta navalla que funciona per qualsevol cosa, pots obrir des d'una cervesa, una ampolla de vi, i pots matar algú pel carrer si...
Ala.
Home, és una navalla, no?
És arma blanca.
És arma blanca?
Sí, sí, sí.
Però de color vermell. Llavors, imagina que aquesta postal no arriba amb la navalla suïssa. On hagués anat a parar aquesta navalla suïssa? Doncs en un magatzem que l'haguessin guardat durant molt de temps. En aquests magatzems, estàvem l'altre dia parlant de la Gran Bretanya, s'hi trobaven coses però absolutament estranyes o coses absolutament mundanes. Per exemple, el que dèiem, molts anells de compromís, clar, que es quedaven allà en aquell limbo. I què es feia? Doncs cada X temps es feia una subhasta pública i amb els diners que es feien amb aquesta subhasta doncs es quedaven a les arques de l'Estat. Què hi havia a la Gran Bretanya, per exemple? Culleretes de plata. Bueno.
Era algú que s'enviava.
Ulleres, que dius, hosti...
Enviava una ullera per sobre.
Oh, quin risc de trencar-se, no?
Sí. Rellotges.
També.
Val, fotografies. Bicarbonat en pols. Mai saps quan el pots necessitar.
Així, però amb un potet o suelto pel sobre?
Home, espero que fos en un potet. Clar, pensem que eren sobres i també paquets, eh? Flors artificials, llibres... Un clarinet, per exemple, també va enviar algú un dia. Botons, botons. Què faig? Doncs envio botons. Feixos de claus, que claus, clar, ja, a saber quina porta obria aquesta clau. Un manuscrit en grec van trobar. Que, mira, a veure, que no fos d'un antic filòsof i allí es va perdre i se'n va anar a una subhasta i a saber qui s'ho va quedar. Roba. Hi havia totes aquestes coses. Si voleu, però, ens acostem cap a casa nostra i descobrim...
Ara.
Què... es repartia, o què s'enviava la gent a l'antiga Espanya,
si us plau,
i que s'havia quedat doncs, en aquestes oficines de cartes perdudes. Però ambientem una mica la situació. I busca entre tus cartes amarillas
mil te quiero, mil caricias. Per què amarillas?
Home, perquè ja són antigues.
Ah.
En aquest cas, en Nino Bravo no havia perdut les cartes de la seva estimada, la postal de Mallorca. La Mercè, si la conserva, deu tenir un groguet ja de fa uns anys.
Un tauradet.
Cartes amarilles que el Nino Bravo no havia tingut la sort de rebre, però si algú doncs això, enviava una carta a l'Estat espanyol i l'adreça no estava ben posada, on anaven? Anaven a una oficina, que en lloc de dir-se oficina de les cartes perdudes, ja sabeu que aquí pues, són més pragmàtics, i es deia l'oficina de correspondència sobrant. Bueno, doncs escolta,
a
la poètica mai ha estat cosa dels alts funcionaris, això ho sabem.
Sí. Diríem que no.
Diríem que no.
Es dediquen a altres coses.
El reglament de Correus, publicat el 1899, s'especifica que les cartes sobrants podran ser obertes per veure si hi ha documents de valor, però no llegides. Aquí ens és igual si entre la lectura podem trobar alguna pista de la persona que ha de rebre aquesta carta. El que volem saber...
Ep,
hi ha fato o no hi ha fato? Aleshores, què hi trobàvem en aquestes cartes? Doncs mira, donant un tom pel BOE dels anys 20 i 30 del segle XX, he trobat aquests objectes.
A veure.
54 botes de leche max, que era llet en pols, 21 cajas d'insecticides, 12 plumes estilogràfiques, 3 mapes morales de geografia física, no especifica si és doncs mundial, d'Espanya, de donde sea, 3 conchas grandes de caracol. Ai, querida, ponte esta concha de caracol en la oreja y escucharás el mar desde Madrid. Un frasco de galactógeno reconstituyente, 4 novel·les.
Això m'interessa.
No diu quines. El galactógeno reconstituyente? Sí, sí. Sí, val? No sé jo de...
Va molt bé, és molt pràctic.
Sí, va.
Sí.
2 rotllos de tíquets per a cajas registradores, un yo-yo, ai, aquest xiquet, el que anava el yo-yo i no el va tenir mai, 1 quilo d'estopa, una jeringa de cristal grande, un pie ortopédico...
A veure...
Home, algú que el necessitava.
Sí, i que no el va rebre.
No,
però, clar...
Un pie ortopédico...
Pobre home.
Una màquina de fer pitillos i molta roba usada. Això és el que teníem a l'Espanya, doncs això, dels anys 20 i 30 del segle XX. També, veient aquesta llista,
sí.
Ja sabeu que jo sempre penso malament, però, home, dinerillos i algun anell i algunes joies devien enviar, però aquests no arribaven a les llistes. Sí. Com dient, saps? Sí. Sabeu què vull dir?
T'hem entès.
Però si voleu, ens calcem unes botes i ens posem un barret de cowboys i ens n'anem realment on els objectes es tornen bojos, 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 que això és els Estats Units d'Amèrica.
No em vull arribar a imaginar el que ens explicaràs ara.
A veure, companys i companyes, si voleu, comencem a fer aquest accent nord-americà per explicar que allà estaven molt xalats. I, bueno, que ho segueixen estant. És una terra que va començar com una terra d'aventures, es van carregar a tots els que vivien allà, i, clar, la gent que vivia allà tenien altres objectius a la vida. Deixeu-me dir que en les oficines de cartes perdudes dels Estats Units, qui tenia molta importància, i segurament també a les oficines de cartes perdudes de la Gran Bretanya, però aquí eren les dones, perquè sobretot les blind readers, les lectores cegues, eren dones, I eren dones, no us penseu que era una feina fàcil d'aconseguir, perquè com més llengües sabessis i com més aptituds tinguessis, millor era, perquè, clar, penseu que allí hi havia gent de tot arreu. Aleshores, una blind reader que sabia de moltes llengües era molt més valorada que algú que no en sabia.
Molt buscada.
I, per exemple, si mirem els diaris de l'època, trobarem que en les cròniques de tombant de segle XX parlen de la senyora Patty Lil Collins, que era la millor blind reader de totes. Desxifrava les lletres més difícils, o sigui, aquí, metges, prepareu-vos perquè la Patty ho podia desxifrar absolutament tot, i tenia una memòria prodigiosa perquè recordava centenars de poblacions dels Estats Units i d'Europa i se sabia el nom de quasi bé totes les grans empreses, escoles, universitats, agències governamentals.
Uau, una màquina.
Com més coses tinguessis al cap, més fàcil t'era dir...
Més pistes per deduir, no?
Aquest deu voler dir la University of Wisconsin, Massachusetts. Bueno, què hi havia en aquests articles d'aquestes cartes que quedaven, o aquests paquets que quedaven descartats dels Estats Units? Per exemple, si havia arribat a trobar 15 serps... que inicialment es pensaven que estaven mortes, però en sec van començar a córrer per l'oficina i finalment van decidir preservar-les en alcohol, destrals de tribus natives, un pastís de casament... Amics
un
meus,
pastís de casament?
Jo estem volats.
Però...
Com envies un pastís de casament?
Home, primer que t'arriba fet papilla, segur.
Home, xafadet.
No? Xafadet, i després que, clar, si triga molt, hi ha mantega, per exemple...
Doncs no sé com devia... Bueno, de fet, no va arribar aquest pastís de casament. No, per tant, no. Potser s'havien estalviat alguna mort, evitant que aquest pastís de casament arribés,
També... Però espera't, no?
Sí,
que hi ha encara coses pitjors.
Hi havia coses més normals, com rosaris i crucifixos, però també hi havia màquines de cosir. Què envio? Pam! Una màquina de cosir sencera. Més armes de les que posseïa el cos de policia de la ciutat en qüestió, que aquesta era Washington, perquè l'oficina d'objectes perduts, no, perdoneu, de cartes perdudes, estava a la ciutat de Washington, D.C. Hi havia llantes i rodes de cotxe, o sigui, la gent enviava això, tiquets de loteria, ojut, han enviat tiquets de loteria, que després toca i es perden per correus, matalassos llevat, capses
matalassos?
De... Matalassos.
És un paquet molt gran, no?
Aquí s'enviava absolutament... Clar, pensem que Segur i UPS no hi eren en aquella època, i aleshores la gent ho enviava per correus de manera ordinària. Bíblies foradades amb fotografies eròtiques amagades a dins, calaveres, medalles, retrats de garrotips i fotografies, postals de Nadal, un gall viu... O pastilles de sabó, per exemple.
Però,
això de les pastilles de sabó era més normalet.
I el gall viu?
Sí, molt normalet, enviar una pastilla de sabó via correu. És molt normalet.
Era difícil i potser era per algú que en aquell moment no tenia sabó a prop i van dir, doncs, escolta'm, ja li enviem nosaltres des de Massachusetts.
No es posaven a les bústies, oi? Perquè, clar, estic pensant posar una gallina viva allà a la bústia.
Com li poses?
Imagina't.
Però si li envies al senyor de la caseta verda amb la reixa de color groc, ho deixes allà i ja està.
Anna Pris, que ens hem de quedar aquí.
Mira, només us diré, la setmana que ve, als Estats Units tenien tanta parafernàlia que van decidir obrir un petit museu amb les coses més extravagants. La setmana que ve ens endinsem en aquest museu i anem a una història totalment diferent.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Pris. No marxos, perquè
arribes...
Sí. Ah. La barreja aquí de...
Ben fet, a mi m'agrada molt el no marxos. Això
és pallarès, Mercè?
Sí, marxos? Sí, ho he entès. I ho he entès. És pallarès. Tres minuts per situar-nos al punt de la una. Marta, què?
Què tal?
Jugar o no? Segona
sí,
pista.
Home, i tant, clar.
Explica-li a l'Anna Pris de què
va que avui hi ha hagut un petit error, perquè cada dia fem una efemèride i avui he confós una data. Em pensava que estàvem a 21 d'abril i no estem a 21 de gener. No és l'aniversari d'Elisabet II, però avui celebrem que d'aquí tres mesos serà l'aniversari d'Elisabet II.
Home, perdona, serà... quants anys farà aquesta dona?
Molts.
Molts?
90...
Sí.
Molts.
Sí.
90 molts.
Fes, que
t'ho entre 90 i 100. Mira, Mercè, i aprofitant que tenim una miqueta de temps, volíeu comentar una dada de la reina que m'ha fet molta gràcia. Perquè ella és de la vella escola, no va amb motxilla, Mercè. Ella va amb una bossa de mà molt elegant, de nansa curta.
Sempre.
I a més de portar-hi, suposem, el mòbil, el moneder, una mascareta extra, el que tothom porta al bolset, ella el fa servir per indicar al seu staff que una persona amb qui està parlant se li fa pesada.
Ai, ai, home, saps? Això és
fa
molt
pràctic. Fa uns moviments subtils,
ai, que bé.
Com que són els anglesos, ja ho saps, que són molt educats.
Sí.
Aleshores, ella, clar, no té la valentia.
Quan no van borratxos, són molt educats.
Exacte, ella no sabem...
A sa veure... mare tenia la fama, ella no tant. Sa mare sí que tenia la fama de...
Això no ho sé. Independentment, ella sempre va amb el bolset i fa aquestes indicacions, que m'ha semblat molt interessant també compartir-vos. I ara sí, passem a la segona pista del concurs.
96
que
anys farà aquest any.
96, imagina't.
Només?
Sí.
No és això, va.
Doncs fa bona cara, eh?
Sí,
millor que jo, puc dir-te.
A veure, Mercè, per favor, que tu també em postals des de Mallorca, va, i a ella no.
Ai, va, anem, és veritat, va.
Sí, perquè la segona pista, mira, ens transporta als anys més tendres de la nostra vida, i perdona, he dit la pregunta, que és quin animal té el zoo de Londres, la reina Elisabet II. La segona pista ens transporta als anys més tendres de la nostra infància, perquè aquest animal protagonitzava una sèrie de dibuixos animats. Sé que l'heu identificat, però és que em sembla que necessiteu una tercera pista. I és que resulta que hi ha un membre de l'equip, Mercè, que té el do d'imitar aquest animal.
Ah, sí.
I ha decidit enviar-nos la imitació al WhatsApp del programa. Tercera pista, pista extra, és aquesta. Això és real, eh?
No és Olga Vallejo, eh?
No és Olga Vallejo. No, tampoc és el...
Qui imita aquest animal,
sí,
també?
Has fet ara una nova freqüència madurada.
Bé, no, perquè és l'animal. És a dir, és una tercera pista.
I
aquesta és l'animal.
Qui membre?
Ho resoldrem al final del programa.
En breus segons ens situem al punt de la una, ens posem al dia amb les...